habíamos viajado hacia el sur de mi propio país. Pronto comprendí que en este México yo era una extranjera.
Doncs mentre està en marxa el festival de les rebel·lies i les resistències contra el capitalisme, avui 31 de desembre, només una societat injusta necessita presons, un manifest contra el tancament i la tortura, que volem compartir, ha publicat el passat 26 de desembre de 2014 a contrainfo.cat des de Transitant, veuen fonamental estendre la lluita contra el sistema penitenciari des d'un punt de vista abolicionista. I com s'argumenta el manifest, estendre entre totes la flama de la solidaritat cap a les persones preses, en particular recolzant la marxa a la presó d'avui 31 de desembre. Recomanem la lectura d'aquest manifest, ja que conté una explicació breu molt ben documentada sobre la situació de les presons de l'estat espanyol, que per moltes és totalment desconeguda. Fent nostre també el crit de només una societat injusta necessita presons, salut i lluita. I així sonava Baltònic, poca broma, te quiero libre, te quiero combativa, i així diu aquest manifest. El proper 31 de desembre de 2014 es convocarà una nova marxa a la presó de Palma en solidaritat amb totes les persones preses. La tortura i l'aïllament és el programa que aquest sistema malalt té reservat per a qui desafia el seu ordre, ja sigui per convicció o de vegades per simple necessitat. Aquest text, on s'exposen alguns dels motius que ens porten a continuar fent aquesta marxa, És una denúncia sobre la situació de les persones recloses i del paper punitiu del sistema penitenciari. Però també és una crida a la solidaritat i a reactivar entre totes la lluita contra la presó, el tancament i la tortura. Presó i tortura són autèntiques màquines de tortura, aquestes presons, on les vexacions, els maltractaments, la incomunicació, la desatenció mèdica o la sobremedicació són pràctiques inhumanes que se succeeixen constantment. Són, de fet, un instrument emprat sistemàticament pels funcionaris de les presons, moltes vegades amb la complicitat de metges, psicòlegs, educadors i mecanismes oficials de prevenció contra la tortura. Aquests últims són també responsables en bona mesura de crear i mantenir la situació d'indefensió que viuen les persones preses davant els abusos. La coordinadora per la prevenció i denúncia de la tortura ens fa saber les següents, certament alarmants, xifres: 6.621 denúncies de tortures o maltractaments i 833 morts sota custòdia a l'estat espanyol en l'última dècada. Cal mencionar específicament que durant 2013, any al qual correspon al seu darrer informe, han tingut constància directa de la mort sota custòdia de 4 persones a Mallorca. Un ciutadà senegalès de 28 anys atropellat el 14 d'abril per un cotxe patrulla de la policia local de Palma quan tractava d'escapar a una batuda contra la venda ambulant a Serenal. Un jove de 25 anys mort el 10 de maig als calabossos de la batuda de la policia de Palma hores després de visitar l'Hospital de Son Espases i tornar al calabós, i dues persones més mortes al centre penitenciari de Palma els dies 30 de maig i 15 de novembre, la darrera de tan sols 20 anys, presumptament a causa d'una sobredosi. Aquestes dades, però, suposen només la punta de l'iceberg. Són nombrosos els casos d'escarceració de persones en situació terminal que han estat alliberades dies abans que morissin, mentre que durant anys han estat tractades sota pèssimes condicions. També s'ha de tenir en compte l'existència de tot un seguit de mecanismes que fan que la major part de les vegades les agressions no siguin denunciades, com pot ser la manca de testimonis, l'encobriment mutu dels torturadors, la por a les represàlies, les contradenúncies que poden comportar noves condemnes, el retard o la directa falsificació dels exàmens mèdics, la presumpció de la veracitat dels funcionaris, l'obstrucció administrativa i un llarg, etc. Centrant-nos més en la nostra zona, podem destacar les màfies de Castellers, que a la presó de Palma han abusat sexualment, extorsionat i maltractat a plaer els reclusos durant més de 7 anys, sent denunciats per la policia després a manera de rentat de cara, acte necessari per no caure amb elles. Portaven 7 anys sense saber res del que passava i encobrir les noves que han substituït el seu lloc des del 2008, ja que aquestes pràctiques no han desaparegut, com denunciava un pres al febrer del 2012, després de rebre pallisses i amenaces de mort per part dels funcionaris. Així mateix, diversos interns del centre penitenciari de Mahó en 2013 van denunciar els constants abusos i maltractaments de part del funcionariat, així com la mort de Carlos Silva, que va aparèixer penjat a la seva cel·la abans de declarar davant el jutge per suposades agressions. El mateix cas es tornava a repetir mesos després amb un altre pres, que també va aparèixer penjat a la seva cel·la el 20 d'octubre de 2013, encara que el director de la presó va ser cessat del seu càrrec. El mateix any es va decretar l'arxiu de la investigació judicial en febrer del 2014. No obstant la gravetat dels casos comentats, ens agradaria incidir en que la presó en si mateixa suposa ja una forma de tortura atroç. La tancada, l'amuntegament i la privació de llibertat, que nega tota autonomia a l'individu i passa a l'administració completa de la seva vida a mans de l'Estat. Això comporta una violència enorme sobre el cos i la ment de les persones recloses, sobre els seus sentits, la seva percepció i els seus ritmes vitals, que quan es perllonga genera una deshumanització en molts casos irreversible i un deteriorament en tota capacitat per relacionar-se, especialment sobre les preses i presos en règim d'aïllament. La presó com a negoci. A més, la presó suposa un negoci per a la multitud d'empreses. Dins la lògica capitalista sempre hi ha qui està disposat a treure beneficis del sofriment aliè. Telefònica, El Corte Inglés, Banco Santander, Citroën, La Caixa, Codorniu, Eroski, CSC, Ferrovial, Correus, Comsa, ACS són alguns exemples. Algunes d'elles reben contractes multimilionàries per la construcció dels centres penitenciaris, com per exemple l'empresa ACS de Florentino Pérez, que després cobra lloguer. Altres es beneficien del treball que realitzen les persones preses a través del xantatge, de la reinserció sociolaboral o de la prestació dels serveis als centres penitenciaris. Per exemple, el Corte Inglés subministra llençols i taules, llits, safates de menjar, cadires, roba per penats i funcionaris, mantes, coberts i fins i tot higiènics, lots pagant els presos que fabriquen tot el material tèxtil menys de 200 euros al mes. Un altre exemple de negoci a costa de la presó és el cas de Telefònica, que té el monopoli i les recluses han de comprar obligatòriament targetes a aquesta empresa per cridar els seus familiars, amics, advocats, etc. Aquestes targetes costen un mínim de 5 euros i serveixen per fer dues cridades no internacionals a mòbil. Llavors, com es pot imaginar el negoci que suposa quan multipliquem pels més de 60.000 reclusos que té l'estat espanyol? En general, ens trobem que les persones recluses fan feines en condicions d'esclavitud, amb sous que van del 100 al 150 per 40 hores setmanals i sense cap prestació ni seguretat social. Per fer-nos una idea quantitativa, podem dir que només l'Organisme Autònom del Treball i Prestacions Penitenciàries té més de 12.000 presos i preses treballant en uns 200 tallers. El nombre de presos i preses treballant augmenta cada any i s'ha multiplicat per 3 en tan sols una dècada. La seva activitat productiva va generar vendes per valor de 162 milions d'euros al conjunt de les penitenciaries de l'Estat, segons la memòria d'institucions penitenciàries de 2012. Tenint això en compte, es tornen una mica més transparents els interessos ocults en l'onada de construcció de presons a la qual estem assistint des dels últims 10 anys, així com l'augment vertiginós de la població reclosa. La suposada reinserció social que justifica oficialment l'existència de les presons, com es pot llegir a la porta de la presó de Palma, es revela llavors com un eufemisme de la instància de control social, de domesticació a través de la por i la violència, que suposen al seu conjunt l'aparell punitiu de l'Estat. La ideologia del tancament. Mentrestant, per justificar l'enduriment del Codi Penal, des dels mitjans de comunicació se'ns bombardeja constantment amb notícies sensacionalistes que ens relaten crims atroços que queden impunes, repetint fins a la societat els mateixos casos any rere any, caricaturitzant de vegades els autors dels delictes com a persones psicòpates o perversos criminals sense compassió. L'infàmia de la que fan gala aquests mitjans propagandístics arriba inclús al punt d'invocar l'amenaça del terrorisme, sovint per tractar de criminalitzar els i les joves anarquistes, feministes, independentistes, ecologistes, que participen en les protestes, piquets de vaga o en accions de desobediència, acusant-les de violentes i perilloses alteracions de l'ordre públic. Mentre que a cop de titular i populisme s'incentiva constantment la sensació d'inseguretat, val la pena saber que la població reclusa s'ha disparat en els últims 20 anys molt per sobre de l'augment demogràfic, arribant a més del doble que en 1990, que l'estat espanyol ja disposa del rècord d'Europa Occidental com a país amb major percentatge de la seva població entre reixes, 58% més que la mitjana europea, quan el seu índex de criminalitat és dels més baixos del món. Per exemple, l'índex d'assassinats és un 65% més baix que la resta d'Europa. Que les persones condemnades per delictes de sang o de violació són menys del 10% de les persones preses, sent delictes més comuns al 70%, patir robatoris sense violència o tropijocs de drogues, que venen mitjanes i màximes de compliment íntegre de les condenes, estan molt per sobre de qualsevol condena vitalícia occidental. I que, en definitiva, la presó està feta per als pobres, provenint la gran majoria de presos de famílies amb treballs precaris o en atur, en rendes baixes i sent un terç d'ells migrants, que reben un assetjament notablement major per part de la policia i les cíniques institucions. No obstant això, els tòpics ens presenten el pres o presa com algú perillós o perillosa, violent, violenta, que no és capaç de viure en harmonia amb les persones que l'envolten. encobrint sota l'aparença d'un problema individual d'adaptació els problemes socials que genera la cursa suïcida en nom del progrés, el consum i l'acumulació material de banalitats que se'ns imposa com a vida. Però com que sembla que la capacitat d'adhesió als consensos prefabricats prima sobre l'elaboració del propi pensament, ens trobem una vegada i una altra com a demanda infame de l'enduriment de les penes. Demanda que s'efectua ja sigui per part dels progressistes ben pensants que veuen com, arran dels últims escàndols mediàtics, els respectables polítics en els quals confiaven fins ahir de cop i volta es transformen en corruptes estafadors, com de part dels reaccionaris amb privilegis suficients com per tema a la cada vegada més nodrida part de la societat llançada als fermers de la precarietat. La reforma del Codi Penal que se'ns ve a sobre, així com a nova llei de seguretat ciutadana que representa el seu compliment buró repressiu, utilitzen aquest doble joc. En resultat, aprofundeixen en el caràcter més autoritari del sistema penal, reinstauren la cadena perpètua, amplien els casos en què es pot decretar la llibertat vigilada, fan servir la presumpció de delictes com a motiu de condemna i internament psiquiàtric, amplien el tractament mèdic forçós sota criteris judicials i tornen al concepte d'ordre públic del franquisme per poder reprimir millor totes les formes de protesta que s'han anat posant en pràctica en els últims anys. Crida a la solidaritat. Davant d'un panorama tan terrorífic, volem remarcar la necessitat de la lluita i l'autodefensa des de dins i fora de les presons, un tema, per altra banda, bastant oblidat a la nostra illa en els últims anys, però que en altres llocs de la geografia peninsular sí que està més present, amb campanyes com la de Càrcel igual tortura, activa a escala estatal des de desembre de 2011. Són prou les lluites de presons i preses que han decidit, cercant el suport extern, oposar-se a la pèrdua de la seva dignitat i a la tortura mitjançant vagues de fam, de pati, etc., acompanyats des de l'exterior en marxes a la presó, denúncia pública, suport econòmic i judicial o enviaments massius de faxos. Casos com el de la companya Noelia Cotelo, Joaquín Manrique, Sergio Roel Barreiro, les vagues de fam de la presó de Morón, de la Frontera, a Sevilla 2, les mobilitzacions entorn del judici dels carcelers de la presó de Quatre Camins, la lluita a la presó de Ponent de Lleida i tants altres, són un gran exemple de lluita i de suport mutu de dins i fora de la presó que necessiten la nostra solidaritat més activa, que la lluita s'estengui pel conjunt dels territoris. El dia 31 de desembre, avui, juntament amb les companyes i companys que en altres ciutats de l'estat espanyol realitzen anàlogues marxes a les presons de la seva zona, volem denunciar que, per tot l'exposat, la tortura dels centres penitenciaris com el de Palma, però també de les presons encobertes amb altres noms, els centres de menors tancats o els centres d'internament d'estrangers, els psiquiàtrics, les comissaries, etc., fem saber que les recluses que no estan soles, que des d'aquí fora no volem oblidar-nos d'elles i que, en definitiva, estem juntes en aquesta lluita contra la societat totalitària que ens oprimeix a totes. Demà podrien ser qualsevol de nosaltres les que ens veiem en la seva situació, a l'altre costat dels murs que ens separen. Abaix la presó i la societat que la necessita.
Soy el capitán de mi alma y mi semilla está destinada a la rebeldía, así que no guisamos a esclavitud asemeja a la pobreza condena con salario de miseria y no hay tregua con este gobierno que no tiene entereza y al frente tiene un presidente careta. Ojalá este sistema. ¿Quién pensaban que habíamos licuado? Y por fin la rebeldía había pasado. Dicen que perdemos el tiempo intentando cambiar el mundo. Ellos pensaban que habíamos licuado. Y por fin la rebeldía había pasado. Dicen que perdemos el tiempo intentando cambiar el mundo.
Pasó, la mente cambió, pero el sentido de lucha creció, se convirtió en el motor que incita mis pasos a la rebelión. Antisistema, rompo cadenas para vivir una vida más plena, soltar apegos y quemar el ego, recuperar valores que se perdieron. Respeto y amor, lo verdadero, en mi canción, lo que yo espero es compartir mi sentimiento. Revoluciona, comienza por dentro, quita los dogmas que se impusieron, quita las cosas que no sirvieron, quita el obstáculo que ellos pusieron, ellos pusieron.
Solo los valientes lograrán. Las más altas montañas. Y aunque hoy la realidad se acude en la ciudad, la desobediencia es un arma de autodefensa.
Eso es salud y energía.